A les butxaques, el segon disc d'una formació pop-folk de melodies cuidades i lletres properes.
Podria començar tot de nou, jurar-te que la lluna no es mou, promete't com prometen els vius, un moment tan etern tu que dius.
Estels a les butxaques, el segon treball de Maya, ja a la venda, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Sense llei, sense temps, no hi ha temps.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Quatre minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de sol, la Blanca Aranyó a la producció i l'Alexander Golovin a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El papa Francesc ja és a Nairobi, la capital de Kènia, on ha dit aquesta mateixa tarda que aquest país necessita derrotar la violència i el terrorisme, com també superar els retrocessos en drets humans, a través del testimoni vivent d'homes i dones que creguin en la pau sense por, des dels grans valors espirituals i polítics que van inspirar el naixement d'aquest país africà. Entre fortes mesures de seguretat, el Sant Pare ha aterrat a 3:15 de la tarda a la capital keniana, després d'un vol en què ha dit als periodistes que l'únic que li fa por d'aquesta visita és no pas el perill d'atemptats terroristes, sinó la presència de mosquits. En el primer discurs a Kènia, el Sant Pare ha parlat de la necessitat de preservar la natura per garantir el futur a fills i nets, així com noves generacions, com també de la importància de la concòrdia i la pau que és possible assolir, ha dit, des d'una riquesa espiritual com la que mostren els pobles africans. Demà, també a Kènia, Francesc tindrà un acte interreligiós, presidirà una missa en què seran recordats els 147 joves assassinats a l'abril passat a Kènia mateix pel fet de ser cristians i, finalment, una visita a la seu de les Nacions Unides a Nairobi mateix completarà la jornada. Enmig d'una dinàmica mundial de desconfiança, perill i màxima perversió humana en els qui creuen que poden disposar de la vida dels altres, el papa ara continua amb aquest viatge a terres africanes desenvolupant el seu programa basat en l'aterratge del missatge cristià en les realitats socials i humanes de les diverses cultures i pobles, des d'un desig clar i net de fomentar la pau entre tota aquesta diversitat. Per tant, missatge cristià sí, però en diàleg amb tot el món. Creiem que el testimoni de Francesc pot ajudar molt a pacificar el món en aquest moment de màxima preocupació pel terrorisme, pel tràfic d'armes i per aquesta mena de guerra global que esclata també per les injustícies i les desigualtats. El papa de les perifèries segurament s'està convertint en el centre de la concòrdia i l'esperança. I ens acompanyen avui per analitzar l'actualitat Ignasi Arbussà, metge i consultor sanitari. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Amb el ressò de la golejada del Barça i a la Roma, eh? Vostè que és soci.
I l'enorme satisfacció.
Per descomptat.
I l'enorme satisfacció.
Segur que compartida per molts dels oients.
Va ser un gran partit i el Barça va demostrar que realment és el millor equip del món.
També saludem avui Carlos Silva, que és catedràtic d'anglès i secretari d'organització del Partit Unió Progrés i Democràcia a Barcelona. Podem dir que a Catalunya, perdó, podem dir que és el candidat al Senat, el cap de llista al Senat d'aquesta formació UPyD per a les eleccions del 20 de desembre. Ens ho ha comentat així ell abans. Senyor Carlos Silva, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per ser vostès del Barça o segueix el futbol?
Jo no sóc un gran fan del futbol en realitat general, i no tinc, però bueno, me n'alegro molt per seguidors del Barça i per la victòria del Barça, per suposat.
Bé, avui comentem això perquè tot i que no es decideix cap títol, fer un 6-1 a la Champions no, i a un equip italià no és fàcil,
fa,
no passa cada dia.
Que fa dues setmanes estava liderant la Lliga Italiana, eh? I la Lliga Italiana no és broma, és una Lliga de les importants d'Europa.
A més, en la primera volta de la Lligueta el Barça no va poder guanyar a Roma, van quedar empat a un, sí. Si no recordo malament.
Sí, crec que sí.
Bé, senyors, anem a l'actualitat que ens toca més de prop. Com veuen vostès aquest gest del papa de viatjar a tres països africans amb focus importants de conflicte, però també seguint amb molta valentia el seu programa? Sabem que certament hi ha mesures de seguretat, no se la juga de qualsevol manera un pontífex, però sí que amb molta valentia, perquè el perill hi és molt present.
En un territori que és un territori convuls. Diguem que Àfrica no és un estany de pau, diguéssim. Hi ha revoltes, hi ha conflictivitat ètnica i hi ha persecució dels cristians a l'Àfrica. Jo crec que és un viatge valent, és un viatge que, dintre del que seria la línia del nostre Sant Pare, doncs busca aquells que realment més ho necessiten, els més desfavorits, i aquells que realment doncs, poden rebre millor el missatge del papa. Per altra banda, també és veritat que és un viatge que entranya el seu risc. I m'estranya, inclús, a vegades ho veus inclús a Roma mateix, al Vaticà, amb unes mesures de protecció molt diferents a les que els anteriors sants pares tenien. No? I en aquest sentit s'exposa que realment pugui haver una bogeria, no? Però esperem que no sigui així i que l'Esperit Sant el protegeixi.
I tant. Bé, a banda d'això, senyor Silva, algun comentari més?
Bueno, en la situació actual d'incertesa que s'ha agreujat terriblement a partir del que ha passat dels atemptats a París, qualsevol gest, qualsevol declaració d'una persona amb tanta influència amb el seu relleu com el papa, que pugui ser en favor de la concòrdia i de l'enteniment, doncs penso que és positiu.
En aquest viatge hi haurà un encontre interreligiós demà, també reunions amb autoritats. També hi ha la previsió de visitar un centre d'acció social. El papa vol arribar fins a totes les capes socials i vol denunciar les injustícies, precisament amb la imatge de proximitat, amb les persones que més pateixen.
I de respecte a la diversitat.
També.
És un pare molt obert a entendre la diversitat, no únicament des d'un punt de vista religiós, sinó també dintre del cultural, dintre de l'ètnic, i dintre d'altres aspectes que no són estrictament el religiós. No? Jo crec que aquest respecte a la diversitat és una de les característiques del nostre Sant Pare.
Potser aquesta és la clau, no?, d'aquest cristianisme que ell proclama, i que no és un cristianisme dogmàtic, no?, de voler imposar, sinó de voler oferir la concòrdia, precisament, a aquesta diversitat.
És un tema molt complex, i està clar que no solament és una qüestió de seguretat i de resposta en termes de seguretat, sinó que també és un tema en el que s'ha de parlar i s'ha de trobar l'enteniment entre tots els sectors.
Bé, senyors, parlem de la situació al món. Hi ha, en les últimes hores, en marxa un conflicte diplomàtic, en marxa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha una situació que va a més de conflicte entre Rússia i Turquia, després que va ser abatut ahir un avió que s'ha bombardejat rus a la frontera entre Turquia i Síria. La discussió bizantina de si havia envaït l'espai turc aquest avió o no. I, en tot cas, el president rus Vladimir Putin ha reaccionat amb molta contundència i ha anunciat que vol instal·lar una bateria antimíssils a territori sirià. Tot plegat entra dintre d'aquesta espiral perillosa.
El que comentava abans de la incertesa. Estem en una situació molt inestable, on es mesuren els moviments absolutament, on s'ha de tenir molta cura, qualsevol cosa. Això ha estat una notícia molt dolenta ahir, quan em vaig assabentar del tema aquest del caça rus. A veure, jo el que espero és que hi hagi precaució i que hi hagi mesura per part... Em preocupa el tema de Putin, perquè no és una persona molt mesurada, no, moltes vegades, i les seves reaccions, doncs, jo el que espero és que no portin a una escalada de tensió entre Rússia i Turquia, que hem de recordar que és un país que pertany a l'OTAN.
Senyor Busa.
Difícil avaluar-lo, no? Si analitzem una miqueta, no em fa l'efecte que teníem que prendre més l'exemple de lo que eren les pel·lícules antigues, en què els bons estaven clarament identificats i els dolents també, no? En aquest cas no els identifiquem ben clarament. O sigui, si ho mirem, Turquia, que forma part de l'Aliança Atlàntica, està lluitant contra l'Estat Islàmic, i els russos teòricament estan lluitant contra l'Estat Islàmic. Per tant, l'enemic és un enemic comú i, aparentment, els objectius serien els mateixos. Per altra banda, tampoc no és del tot cert, perquè resulta que Rússia està donant suport a la dictadura siriana
de l'Assad, sí.
d'una forma clara, i Europa no s'està desdefinint, en tot cas, de les ganes que té de que realment substituir aquesta dictadura per un altre sistema de govern. El qual dius, escolti, anem a veure, al final, si l'objectiu era un enemic comú, el que pugui ser la invasió d'un espai aeri d'algú que té el mateix objectiu que tinc jo, doncs probablement tindria una interpretació diferent. La veritat és que sobre el terreny hi ha molta més tensió, no únicament derivada d'aquest element comú que és un determinat enemic identificat, sinó que realment aquí hi ha molts altres aspectes. Hi ha una col·lectivitat russa que viu a una part de Turquia, hi ha el problema kurd, hi ha altres elements que estan jugant pel mig. La veritat és que elements com aquest, incidents com aquest que es puguin donar, han servit en altres ocasions per obrir guerres obertes.
És una zona de les més complexes del món.
Totalment.
I és, nosaltres, des d'un punt de vista potser de ciutadans occidentals, no, que no vivim aquest tema, no pot semblar que l'enemic està clar, però no està gens clar en absolut.
Gens.
Hi ha molts elements, s'has mencionat tot, el tema del règim de l'Assad, el tema dels kurds, els diferents interessos geoestratègics a la zona, fan que vull dir que sigui un tema amb una sortida complicada.
Al principi de la guerra síria, ara fa més de 4 anys, semblava que es podia assolir un consens internacional contra el règim de l'Assad, però això ha saltat pels aires amb la proliferació d'aquest grup terrorista que controla una
ja
part...
Ja quasi ningú parla dels rebels, no? Sembla que hagin quedat en terra de ningú.
Sí, sí. Els rebels eren bons, en algunes revoltes eren bons, o eren ben vistos per Occident.
Per Occident els rebels estaven ben vistos perquè eren, vull dir, una reacció enfront d'un dictador, d'una dictadura terrible. No hem d'oblidar això tampoc, no? Però, clar, ja no parlem dels rebels, parlem de l'Estat Islàmic, parlem de l'Assad, parlem del tema de la frontera amb Kurdistan...
Hi ha faccions diverses que compliquen molt la situació. Bé, a banda del conflicte diplomàtic, tenim la qüestió del que és la reacció després dels atemptats de París. Hi ha una entesa, per exemple, entre França i Alemanya. El govern francès demana ajuda internacional per lluitar contra Daesh. Intentem dir-ho així per no dir Estat Islàmic, que és una mica com caure en el seu llenguatge, no? Però bé, en tot cas, aquest grup terrorista que va provocar la terrible matança a París i que n'ha provocat moltes altres, com també altres grups terroristes d'inspiració similar, no? D'una perversió a l'hora d'entendre l'islam, d'un... no sé... Utilitzem molt la paraula perversió, però diem que són, en el fons, doncs, radicals o fonamentalistes, diguin com vulguin.
Sí, sí, no, està clar. Sí, és veritat, i França ha declarat la guerra obertament, a l'estil clàssic, no?
I la guerra de legítima defensa, en aquest cas.
De legítima defensa i amb tota la seva potència. Això fa que realment estigui demanant ajuda, com està signat amb els tractats de defensa mútua entre els països de l'Aliança Atlàntica, als altres països perquè realment li donin suport. I la veritat és que Europa, com en tals altres casos, està fent una miqueta xiulant i mirant cap a una altra banda. Ens està demanant a França que realment els països europeus, d'una forma o una altra, alliberin, en tot cas, del que siguin els compromisos militars que en aquest moment té França amb altres zones del món perquè siguin coberts per altres països aliats. No? Aquí veiem que, en principi, la resposta que es dona des d'Alemanya, Angela Merkel, és a intentar minvar, diguéssim, la presència francesa a Mali, concretament, i aportant tropes alemanes a aquest país, no? I també es va demanar a Espanya. I recordem que no fa gaire, el nostre ministre d'Assumptes Exteriors va llançar un missatge que sembla ser que no estava acordat amb altres instàncies del seu partit, i va tenir que fer una renúncia i un pas enrere.
Típic del ministre d'Assumptes Exteriors.
Sí, típic del ministre, i per una altra banda, fins a un cert punt vergonyós, perquè aquesta retirada no té més clau que la clau electoral.
També hi ha una qüestió, i aquí és on venen de vegades els dubtes i les discussions, que és prendre determinades decisions amb les Corts dissoltes. Això també és un tema que
Bueno, el que passa és
que cal analitzar, com a mínim.
Nosaltres, des d'UPyD, hem demanat al govern que, no, que la seva resposta no estigui condicionada pel tema de les eleccions generals. Nosaltres tenim uns compromisos internacionals, vull dir, hem de respondre a aquests compromisos. Ens juguem també la nostra respectabilitat i la nostra serietat a nivell internacional. La resposta, per nosaltres, està clar que ha de ser una resposta unitària, europea, en el marc de la OTAN, amb cobertura de les Nacions Unides, però dintre d'aquest context d'unitat, i també pensem que és molt important, vull dir, un consens amb les altres forces polítiques, perquè no es pot deixar, precisament pel tema de les eleccions generals, no es poden prendre decisions unilaterals per part del govern que després puguin canviar o alterar-se a l'hora d'un canvi de govern. Però això no vol dir que el govern pugui estar en un stand-by, en un impàs, mentre un dels nostres aliats, els nostres veïns francesos i dintre d'un país de la Unió Europea com nosaltres, ens esté demanant, no?, l'ajuda o el paper que li correspondria a Espanya.
Jo crec que planeja clarament l'ombra de l'11M en aquesta situació. Si Espanya prengués una actitud més beligerant, en tot cas, o més participativa en el que seria la defensa dels interessos d'Europa i, per tant, intervindre d'una forma més activa en el conflicte amb l'Estat Islàmic, ens podríem trobar que realment nosaltres podríem ser un objectiu terrorista. I m'imagino jo que els polítics, com a mínim els polítics que van viure ja al moment de l'11M fa uns anys, doncs probablement aquest record no el poden intentar replicar, perquè els hi podria suposar el canvi radical amb les expectatives de
sí,
resultats.
Sí. En el cas dels polítics hi ha això, però evidentment en el cas dels ciutadans també, i més important encara, no? La por
el ser polític, el estar govern, representa una responsabilitat, i aquesta responsabilitat, vull dir, suposa prendre decisions, vull dir, no es pot ser un polític de vuelo corto, no? Vull dir, pensant en termes d'electorat, de tal, hi ha uns compromisos internacionals i una responsabilitat, i, bueno, s'han d'acceptar les conseqüències. Vull dir, els que ens juguem també és la nostra respectabilitat i que se'ns prengui com uns aliats seriosos, no?, internacional.
Per cert, que el pacte antijihadista que inicialment havien signat ara fa uns mesos el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol s'amplia i ara se sumen UPyD, Ciutadans, em sembla que de les formacions estatals totes, menys Podem, de moment almenys, i després Unió Democràtica. És a dir, hi ha una ampliació d'aquest pacte, com a mínim acord de mínims contra el terrorisme internacional i aquesta amenaça.
Bueno, jo crec que aquí no és difícil trobar una certa coincidència i un consens amb això, eh? Però és cert que realment això legitimaria el fet de que realment el govern pogués prendre les decisions que creu que ha de prendre, eh?
Sí, sí. El consens és bàsic. Vull dir, una de les grans fracassos del Partit Popular quan la guerra d'Iraq i tot això va ser, vull dir, que era una política exterior que no estava consensuada amb l'oposició en la resta de forces polítiques. Llavors ens va canviar amb el govern, vull dir, mai va tenir recolzament per part de les altres forces, per això...
Sobretot el suport específic a la invasió de l'Iraq del 2003, no va ser sobretot això.
El que faci el govern ha de ser una postura consensuada i amb el suport de la resta de forces polítiques.
Un minut i mig i seran 7:45. Avui compartim el mirador de l'actualitat en tertúlia amb el secretari d'Organització d'UPyD a Catalunya i catedràtic d'anglès Carlos Silva i amb el metge i consultor sanitari Ignasi Arbussà. Parlem de temes de política catalana, de política de casa nostra. Encara porta cua el que va ser la decisió presa divendres pel govern espanyol de tutelar, per dir-ho així, els diners del Fons de Liquiditat Autonòmica que anaven per a Catalunya, amb la idea de fiscalitzar, per dir-ho així, o de vigilar on es gasten. Tot això va provocar ahir, com tothom sap, una reacció molt contundent del president Artur Mas, president en funcions, dient que això és una agressió institucional, ja no al govern català i als seus partits, sinó a tota la societat. Senyors, què en pensen? I sobretot com influeix això, o quina importància té aquest element de la fiscalitat en tot el procés polític que viu actualment Catalunya?
Bueno, el que ha fet el govern ara és una cosa que UPyD porta demanant-li fa 2 anys. Vull dir que controli la finalitat del Fons de Liquiditat Autonòmic. Vull dir, no, el que no pot ser és que el diner públic de tot l'Estat estigui finançant tot un procés independentista, i que a l'hora d'establir prioritats el govern de Catalunya prefereixi no pagar les farmàcies, tancar quiròfans, vull dir, prendre mesures de retallades, en lloc de fer servir aquests calés i fer-los servir per propaganda, per manifestacions, etc. Dit això, per nosaltres està clar que l'últim responsable de tota la situació a Catalunya és Artur Mas. Ara bé, també el que ens fa preocupar, o sigui, a mi el que em preocupa molt és tenir la constància de que el govern, com sempre, ha esperat a les últimes, vull dir, diguem-ne, potser tot el procés està en marxa i no sé, jo crec que no és massa tard, però bueno, com sempre no ha controlat i no ha fet res fins ara.
Mm-hmm. Senyor Bussà.
Bé, a mi em sembla...
I la qüestió també de la filosofia de fer política, també, no? No només de... Però digui.
Bueno, per mi és una estratègia clara del govern estatal d'intentar jugular econòmicament el país, Catalunya. I hem de ser conscients el cost del que serien les accions que algú entendria des de Madrid, de que són aquells elements de despesa vinculada al procés independentista, són absolutament ridículs davant de qualsevol de les partides en les quals s'han de dedicar aquests diners que són necessaris. Per tant, no és aquest. L'objectiu no és el que realment no es gasti en, sinó que l'objectiu és tensionar a la societat catalana amb allò que és més sensible, que són els serveis socials, que el que és la sanitat, el que és les farmàcies i el que sigui el pagament de proveïdors, de coses que són essencials, fins a un límit que faci que realment això ho percebi el ciutadà. I ho percebi el ciutadà en el sentit de que vegi clarament que això no té solució fins que no arribi el senyor Montoro amb els calés dintre d'una maleta.
Jo entenc...
I això jo crec que és una estratègia clara d'Ofec. No? L'única solució que hi ha, finalment, és agenollar-se, passar per les orques caudines que ens planteja el senyor Montoro per rebre aquests diners que ens permetran pagar els hospitals. I això em sembla absolutament intolerable.
Sí, però deixant de banda la polèmica, l'emergència sí que es podrà solucionar. És a dir, l'emergència, per exemple, els farmacèutics...
Jo el que penso que és intolerable i inacceptable és que el senyor Mas esperi que l'Estat li pagui els diners per fer després el que ell li doni la gana. Amb els calés, vull dir, això és absolutament inacceptable. Jo penso que el govern el que està fent, i és el que hauria d'haver fet ja fa 2 anys, és assegurar-se de que aquests diners van pel servei dels ciutadans i no intentar que els ciutadans no tinguin aquests serveis. El que està dient el govern i hauria d'haver fet abans és assegurar-se de que aquest diner s'emplea adequadament.
Clar, aquests diners estan aportats pels propis catalans, Entenem-lo.
O sigui, aquí és on hi ha una mica la qüestió.
Els diners estan aportats pels catalans que han pagat els seus impostos, que han anat a la caixa...
I els madrilenys, i els valencians...
D'algú que té la clau de pas i que els deslliura en funció del seu interès. Però, si és aquesta la via, l'única alternativa amb això és avançar amb el procés fins que realment nosaltres tinguem la capacitat...
El govern de la nació ha de governar la nació.
Recaptar els nostres impostos, que la clau i la caixa estiguin aquí, i llavors veurem quines són les prioritats.
I que ningú molesti, vull dir, que no, ningú molesti en què es gasten els diners i si se gasten en una
cosa, en tots els antecedents i les notícies que tenim... La despesa està en funció de les prioritats.
I les
prioritats venen donades per estratègies polítiques que es manifesten a través de programes polítics que es voten. I llavors el que tenim que anar és al Parlament de Catalunya a saber quin és el mandat que rebem de la ciutadania catalana. I aquesta és la que està dient, escolti, el procés ha d'avançar, i per tant, si està d'acord en que realment s'estableixin unes normatives que facin que la hisenda sigui una hisenda pròpia, que hi hagin uns plans de xoc respecte a lo que seria l'emergència social, i que hi hagi una sèrie d'accions que tendeixin cap a tenir un règim d'autonomia tan suficient com per poder inclús arribar a ser independent.
Aquesta és la lectura que fa Artur Mas.
I l'Ignasi Arbussà. I l'Ignasi Arbussà.
I molta gent.
Sempre parlo per boca meva del meu pensament.
Però bueno, no pot ser, no pot funcionar al marge de lo que és la legalitat i lo que és el tema d'agència tributària a nivell estatal, i això no té capacitat de decidir-ho.
Sempre es conflueixen aquestes discussions, com també quan es parla d'altres qüestions, no només de fiscalitat o d'economia, en l'etern debat entre vies polítiques, vies legals. No ho dic perquè s'hagin de confrontar necessàriament, senyor Silva i senyor Arbussà, però és aquest etern debat en què, clar, evidentment, democràticament pot ser que hi hagi un creixent nombre de catalans, això també estarà vostè d'acord, senyor Silva, que demanin un nou sistema polític, un canvi de les relacions amb Espanya o una independència, i també pot ser, evidentment, que en lloc de recórrer a la via dels fets, com s'està fent amb la declaració sobiranista, es busca una altra reforma. No sé, aquí topem una mica amb la qüestió de la legalitat política.
Tornem a un altre debat clàssic, que és el tema que...
Vostès dos estan plantejant coses que són perfectament raonables, unes i altres.
Però el canvi no pot ser mai a partir del trencament de la legalitat. Això és també un dels debats recurrents.
Clar, no sé si val la pena de que confrontem les idees, però és evident que no estic d'acord.
Però en tot cas estem en una situació de nus molt important. Per cert, hi ha una notícia aquesta tarda: el Tribunal Constitucional ha tombat definitivament la llei catalana de l'Agència Tributària de Catalunya. Això és ja una decisió sobre contingut. És a dir, ho dic perquè el senyor Arbussà s'ha referit a l'Agència Tributària com una manera d'assolir estructures d'estat.
És una decisió evident. Jo penso que els governs de la Generalitat, els governs de Mas, han estat legislant al marge del marc legal, vull dir, i sabent que es toparien en això. El que estan provocant és un enfrontament amb l'estat de dret, amb el govern, de manera intencionada.
Hem de reconèixer que la Constitució té capacitat de ser interpretada. I l'obligació del Tribunal Constitucional és encertar amb una interpretació més adequada i més, en tot cas, beneficiosa per aquell que és el beneficiari de l'acció. I aquesta no és l'estratègia que està seguint el Tribunal Constitucional, que tots sabem, en tot cas, de quins colors pinta, no? Amb la qual cosa, el que ens hi trobem és de que la interpretació és una interpretació restrictiva, clarament restrictiva i recentralitzadora, i això és una evidència.
Però el tema és que les interpretacions que fa el govern de la Generalitat sempre de quals haurien de ser les decisions del Tribunal Constitucional és una mena de llei de l'embudo. Vull dir, la Generalitat el que vol és el que li convé, i sempre les interpretacions d'acord amb
la voluntat, amb la voluntat dels catalans.
La voluntat del govern i la voluntat dels catalans imposada pels governs nacionalistes.
Però amb la voluntat dels catalans, que està abans la voluntat del poble que la llei.
La voluntat dels catalans. I l'opinió dels catalans... Bueno,
si hi ha un govern nacionalista o no a Catalunya és perquè ho volen una part important dels catalans, no? Que voten els grups
també
parlamentaris.
També hem comentat d'altres vegades, la meva opinió és que hi ha hagut un moviment i una manipulació de l'opinió pública a Catalunya que no és un resultat d'avui ni d'ahir, vull dir que és una cosa, un procés que porta 30 anys de manipulació de l'opinió pública a Catalunya i que...
Tots estem manipulats, la meitat de la societat està manipulada.
Manipulada, vull dir, o reben contínuament l'aigua aquí, aquesta fina, no?, del missatge nacionalista durant 3 dècades.
Estem abduïts. Abduïts per una... per TV3.
Aquesta és una altra eterna discussió, senyors.
No. Bueno, però quan un està...
Quina poca llibertat tenim els catalans de tenir pensament propi.
Però les persones rebem una informació, rebem també una opinió de lo que és la realitat que ens envolta, i l'opinió i la informació que reben els catalans doncs està bastant mediatitzada.
Totalment.
Senyor Carlos Silva i senyor Ignasi Arbussà, no els sembla que, a partir dels plantejaments que vostès fan, que són molt representatius del que opina la societat catalana i en el seu conjunt la societat espanyola, no es podria buscar una sortida? Perquè, clar, jo crec, vaja, creiem nosaltres, que només a cop de Tribunal Constitucional, de recursos, i només a cop de declaracions parlamentàries, amb una majoria que no és molt qualificada, també s'ha de dir al Parlament català a favor de la independència, no es poden solucionar les coses. És a dir, ni d'una manera ni de l'altra. Contraposo una mica les dues posicions des del respecte a tothom.
Mira, Ignasi, jo estic absolutament convençut de que si el senyor Silva i jo ens quedem una estona més, arribem a un punt d'acord.
Ah, doncs, molt bé.
Jo estic segur que...
6 minuts per les 8.
Jo crec que... No ho tinc clar.
No acord ideològic.
Seríem capaços de donar els passos suficients...
Sobre el que es pot fer, almenys.
Cap endavant. I deixant coses enrere, tant els un com l'altre, per saber trobar un terreny amb el qual ens hi poguéssim trobar raonablement confortables.
Jo no estic tan convençut, però...
No serà perquè jo no hagi donat els passos endavant, eh? En tot cas, si no els vols donar tu...
No, però no és per falta de voluntat de diàleg ni de no parlar. És perquè, realment, quan es parla d'una solució, de trobar un punt mig, quin és l'espai que disposem? Vull dir, és que no hi ha marge.
El de l'encaix de Catalunya dintre d'una Espanya.
Catalunya té l'autonomia més gran d'Europa.
Però no està conforme.
Bueno, no està conforme.
Que no està conforme.
Perquè perquè ho vol tot.
Almenys una part
excepte el que suposa un gast.
No, és veritat.
És lo ancho para mí y lo estrecho para los demás.
Hem anat demanant cada vegada més en funció de que cada vegada se'ns ha dit no.
I ja no queda quasi res més. I per això ara es demana la independència.
Hem arribat a aquest punt.
Quin és el marge per trobar un punt d'entesa?
Un punt d'entesa que podria ser perfectament el d'encaix de Catalunya dintre d'Espanya amb una condició amb la qual Catalunya vulgui estar a Espanya. No li obliguin a restar dintre d'Espanya.
Però això no és veritat, que estar obligat.
Totalment.
No són 200
oposats. Està clar que no ens deixen votar si volem estar o no.
Això és un discurs fal·laç.
El que està clar és que estem obligats a restar perquè ningú ens deixa l'oportunitat de poder-nos preguntar si volem estar o no volem estar.
I si aquesta oportunitat fos possible i es deixés preguntar i sortís que no, es tornaria a preguntar i es tornaria a preguntar o es faria una llei final Quebec?
Una llei final no. Una llei final no la tindries que... No la podries fer, una llei final.
No,
el que seria...
És un discurs que té un límit, també, no? Vull dir, quan parlem de quin és el marge per negociar i fins a on podem arribar, no? Però això també no és...
Una pregunta d'aquest ordre no la pots fer cada dijous. En tot cas, si sociològicament hi ha una majoria lo suficientment important com perquè realment es torni a plantejar, tu tindràs un delay amb el qual podràs tornar a plantejar aquesta mateixa pregunta.
La prova de que hi ha una intenció de manipular aquesta majoria sociològica, avui mateix penso que eren les declaracions d'Artur Mas dient que, bueno, 48%, que no és suficient, però bueno, continuar aquest procés fins que aconsegueixin el número que ells troben adequat per trobar la independència. Això no. Això és un procés de manipulació de l'opinió pública.
No sé si és un procés de manipulació, en tot cas.
És la
manifestació d'un líder polític que en aquest moment sap que darrere té un 48% dels vots contra, en tot cas, un percentatge encara indeterminat de quins són els que no tenen aquesta posició favorable a la independència, i que, per tant, per consolidar, en tot cas, aquesta majoria, és evident que realment aspira a que sigui una majoria incontestable. Ja en aquest moment és contestada, perquè segur que si parlem de números tu tindràs una idea de qui ha guanyat les eleccions i en tindré una altra.
Senyors, només un apunt sobre aquesta qüestió. A banda d'Esquerra Unida, que és l'únic partit d'àmbit estatal que fins ara es manifestava a favor de la possibilitat de reconèixer el dret a un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, Podem també ha inclòs específicament aquesta clàusula en el seu programa electoral. Això pot tenir alguna influència, que hi hagi dos partits estatals? No sabem quina representació tindran el 20 de desembre. Plantegin això?
Jo penso que més que amb el procés secessionista de Catalunya, la inclusió de la frase aquesta de Podemos al seu programa té a veure amb la lògica interna, vull dir, la readequació del partit dintre del panorama. Podem sempre ha dit que era un projecte nou, un projecte alternatiu, però de fet són els mateixos posicionaments de tota la vida d'Iniciativa, d'Esquerra Unida, vull dir, d'una certa complacència i connivència amb el nacionalisme.
Doctor Bussà?
No, la veritat és que m'ha sorprès la notícia, perquè realment jo el que havia llegit és exactament el contrari, que Podem el que havia fet és excloure dintre del seu programa, deixant només un matís, que parlava de consultes, no parlava de referèndum i no parlava de vinculants, sinó dintre, en tot cas, d'un marc jurídico-legal l'actual, en tot cas. Amb la qual realment descafeinava molt el que era un posicionament que l'havien verbalitzat com molt més clar a favor del referèndum. Me n'alegro, en tot cas, de si és veritat que realment la frase està dita tal com l'hem llegida, perquè si és així, vol dir que, com a mínim, hi ha dos Independentment de les que siguin estrictament catalanes, hi ha dues formacions a nivell de l'estat espanyol que reconeixen el dret de Catalunya a l'autodeterminació.
Jo no me n'alegro, però no em sorprèn.
Bé, senyors,
no, ho hem de deixar comprendre, aquí. Puc comprendre,
per cert, Carles. L'Ajuntament de Barcelona, amb l'alcaldessa de Colau, proposen aquest any que el Nadal sigui solstici d'hivern. Què pensen, senyors?
Vergonyós i ridícul. Inventar-se el solstici d'hivern, que no té cap tipus de tradició.
Es pot ser creient o no, però el Nadal és el Nadal.
El Nadal es celebra el que celebra.
Nosaltres d'UPyD sempre, bueno, som un partit laic, però el que no es pot fer és el ridícul, com deia l'Ignasi.
No, absolutament increïble, aquest tema.
Doncs bé, en parlarem un altre dia, si tenim temps. Gràcies, Ignasi Arbussà i Carlos Silva, per haver-nos acompanyat. Fins la propera. Bona nit.
Molt bona nit.
Fins aquí el Mirador de l'Actualitat. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel.